like we a movie star. You ain't supposed to be out on the floor with everybody. But oh wait, whoa, y'all forgetting when I was amateur spitting before the scripts were written. First one in, last one out the club, bursting in, passing out in the club. Cat it, this cat is the wit and the charm, taking you higher like a syringe hitting your arm, bringing the fire, making
yeah.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès una sentència que en condemne a un any d'inhabilitació especial i a una multa de 16.800 euros per haver estat al costat de la ciutadania durant l'1 d'octubre quan era alcalde de la meva localitat, Agramunt, com van fer la major part d'alcaldes i alcaldesses d'aquest país.
És el conseller d'Acció Exterior i Participació, Bernat Soler. Les seves primeres paraules de fa tot just 5 minuts després de la sentència que hem conegut aquest matí i que el condemna per desobediència per participar en el referèndum de l'1 d'octubre. Llavors era alcalde de Agramunt. La pena, com escoltava, més d'una multa de gairebé 17.000 euros i d'un any d'inhabilitació. Un fet que en principi no l'afectaria com a conseller, ja que la sentència no és ferma, però que no està clar que li permeti mantenir la seva candidatura a les llistes d'Esquerra per les eleccions catalanes. Les eleccions, que val a dir-ho, s'organitzen des del seu departament. És dijous 21 de gener de 2021. Repassem altres titulars d'aquesta jornada encara sobre comicis. Aquest matí, el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat les mesures cautelars i manté aquestes eleccions, les eleccions catalanes, pel 14 de febrer, Núria de José Gomar.
Els magistrats es donen de temps fins al 8 de febrer per resoldre el fons dels recursos. Així, la campanya podria començar sense saber si hi haurà o no votació.
I sobre els resultats, doncs el CIS vaticina un sorpasso del PSC a Esquerra.
El Centre d'Investigacions Sociològiques dona als socialistes una victòria en vots i en escons amb una forquilla d'entre 30 i 35. Els republicans no superarien els 33 diputats.
Salut calcula que les UCIs poden arribar als 900 ingressats per Covid en aquesta tercera onada.
Ara mateix hi ha 621 malalts a les unitats de cures intensives, 9 més que ahir. A les últimes hores s'han detectat 4.298 casos nous i s'informa de 69 morts.
I la Fiscalia tanca definitivament la porta a considerar assassinat els atemptats de Barcelona i Cambrils.
Avui el Ministeri Públic ha elevat a definitives les seves conclusions en el judici que encara a la recta final. Les acusacions particulars demanen obrir una investigació sobre l'imam de Ripoll.
Pel que fa als esports, el Cornellà i el Barça s'enfronten avui a la Copa del Rei de Futbol.
Els del Baix Llobregat reben els blaugranes sense Messi sancionat i amb la intenció de donar la sorpresa, tal com va fer ahir l'Alcoià eliminant el Real Madrid.
I fem un cop d'ull també a una altra informació destacada, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer el Dolors Ballar. Bon dia, què ens espera?
Durant les properes hores els núvols augmentaran per l'oest del país després d'un matí força assolellat, tot i alguns intervals de núvols al quadrant nord-occidental, núvols baixos i també algun banc de boira. I al llarg de la tarda, com dèiem, la nuvolositat es farà més nombrosa, sobretot a les comarques de l'oest i en especial també a l'àrea nord-occidental, on arribaran algunes precipitacions que en conjunt seran de caràcter feble. També no es descarta que pugui arribar alguna precipitació aïllada en d'altres sectors de les comarques del Terç Oest. Avui amb temperatures que en conjunt seran més altes, sobretot a la zona del litoral i el prelitoral, en especial a l'àrea sud del territori. Demà dia insegur, amb núvols abundants, sobretot fins a l'inici de la tarda, amb alguns ruixats dispersos, sobretot al nord-oest del país, al Pirineu i Prepirineu Occidental, precipitacions que al matí anirien localment acompanyades fins i tot de tempesta, i al llarg de la tarda els núvols s'envimbaran i quedaran restringits al vessant nord del Pirineu. També les precipitacions. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció Núria de José Gomar i coordinant Marta Mañé. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Thank you. És la nostra portada d'avui, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que condemna, com dèiem, per desobediència al conseller d'Acció Exterior i Participació, Bernat Soler, per haver participat en el referèndum de l'1 d'octubre, quan Soler era alcalde d'Agramunt. La pena, 16.800 euros de multa i un any d'inhabilitació per càrrec públic. Mont Carvajal, bon dia, tenint en compte que Bernat Soler és conseller, és el conseller encarregat de les eleccions i que va a les llistes d'Esquerra, quin és el panorama que queda, què s'ha dit des de la seva formació, els republicans, i què està dient el govern que està compareixent a aquesta hora?
Doncs mira, ara a aquesta hora està compareixent tot el govern en ple, escenificant que li donen suport a Bernat Soler, el conseller d'Afers Exteriors i Transparència, que s'encarrega dels processos electorals. Ell mateix ha dit que, malgrat la condemna del TSJ, que la inhabilita per un any, tornaria a ser al costat del poble perquè no es pot desobeir mai la voluntat d'aquest poble. Soler ha afegit que és una sentència als centenars d'alcalde i als més de 2 milions de persones a tot el món local que van anar a votar i a tot el món local compromès amb el país i amb la democràcia.
Aquesta és també una sentència als centenars d'alcaldes i alcaldesses que van estar al costat de la ciutadania durant l'1 d'octubre i als més de 2 milions de persones que van votar. Condemnant-me a mi, es condemna també a tot el món local compromès amb el país i amb la democràcia.
Abans, el seu partit, Esquerra, ha qualificat la sentència de venjança i repressió, considerant que no és casual que arribi ara, quan Soler gestiona el procés electoral de les properes eleccions al Parlament, sinó que hi ha una intencionalitat clara d'interferir-hi. Esquerra recorrerà la sentència, que no és ferma, i mentrestant Soler pot exercir de conseller, però segons els diuen els seus advocats, no pot continuar les llistes com a número 2 de la demarcació de Lleida. La portaveu Marta Vilalta denuncia aquesta possible alteració.
Això també entenem que serà objecte de recurs i, per tant, ho batallarem. Però, en tot cas, denunciem doncs, que aquesta sentència pot ser que alteri la voluntat democràtica, en aquest cas de la candidatura d'Esquerra Republicana, de presentar el candidat Bernat Soler com a número 2 de la candidatura de Lleida, que sigui la ciutadania qui decideixi qui vol de representants, no els tribunals.
Com dèiem, el govern ha comparegut, acaben la seva compareixença en aquests moments. Ha parlat la portaveu del govern en funcions, Meritxell Budó, i també el vicepresident Pere Aragonès. Aragonès ha mostrat el seu rebuig més enèrgic, ha dit que és un dia molt trist per la democràcia i que aquesta sentència no obeeix a cap lògica, respon només a una venjança per al referèndum que ens omple d'orgull. Ha dit que hi ha una causa general contra l'independentisme i que Soler n'és una altra víctima. El primer alcalde que va estar al costat de la ciutadania, ha dit Aragonès ara fa un moment. La compareixença s'ha acabat.
Gràcies, Mont Carvajal. S'acaba d'acabar fa ben pocs segons. Tenim també altres reaccions a aquesta notícia, com la de l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Parrós, que és un dels 10 batlles que estan pendents d'un procés similar, també per desobediència pel referèndum català. Ràdio Ràpita, Sílvia Verbis, bon dia. Ell com ha rebut la notícia i què en diu?
Josep Caparrós està acusat de desobediència, malversació i prevaricació com a suposat organitzador del referèndum de l'1 d'octubre a la Ràpita. Ell i el tinent d'alcalde, Albert Salvador, esperen els escrits de l'acusació, l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia perquè s'obre el procediment del judici oral. Caparrós ha volgut donar el seu suport a l'alcalde d'Agramunt i s'ha mostrat crític amb la sentència que el condemna. L'escoltem.
El que va fer va ser estar al costat del poble, estar al costat de la democràcia, per tant no pot ser que els tribunals condenen estar al costat de la democràcia. No pot ser que els tribunals condenen a un alcalde que el que va fer va ser facilitar que la gent expressés la seva voluntat democràtica.
Tant la Ràpita com Roquetes, amb els dos únics alcaldes encara acusats a les Terres de l'Ebre per l'1 d'octubre, van ser els dos municipis on les càrregues policials durant el referèndum van ser més dures.
Crònica de Ràdio Ràpita, gràcies Sílvia. Més enllà de la sentència del conseller, avui el mateix tribunal, el TSJC, ha començat a estudiar el fons dels 6 recursos que ha rebut contra el decret que ajornava les eleccions catalanes. Diu que ho resoldrà definitivament abans del 8 de febrer. De moment ha acceptat les mesures cautelars en el mateix sentit que ja va fer amb les cautelaríssimes, és a dir, mantenint la convocatòria de les eleccions pel 14 de febrer. Jordi Casino, bon dia. Així, a veure, com estan les coses a hores d'ara?
Bon dia, Anna. Doncs la secció cinquena de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia ha deliberat aquest mateix matí respecte dels recursos interposats i ha decidit, com deies, mantenir la suspensió del decret d'ajornament dels comicis i, per tant, refermar cautelarment la data del 14F per la celebració de les eleccions. El tribunal ha decidit donar a conèixer fa només uns minuts el resultat de la seva deliberació, tot i que fins demà ha dit que no farà pública la resolució amb l'argumentació. La sala també ha decidit retallar els terminis de tramitació de la demanda i ha dit que donarà a conèixer la sentència definitiva abans del dia 8 de febrer. Els magistrats han pres aquesta decisió després de rebre i estudiar les al·legacions que han presentat ahir la Fiscalia i aquest mateix matí el govern en funcions. El document d'unes 50 pàgines es basava en els tres informes jurídic, sanitari i de processos electorals que ja s'adjuntaven en el decret suspès pel Tribunal. Per tant, l'executiu no ha plantejat elements nous al document i ha reiterat que el que va fer era correcte. En tot cas, i a l'espera del que digui finalment el TCJ, abans del 8 de febrer, en plena campanya electoral, si apura els terminis, el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, ha donat per fet aquest matí en declaracions al Notícies en Xarxa que el tribunal no modificarà la seva decisió.
L'adopció de mesures cautelars i especialment de mesures cautelaríssimes, que significa que s'han pres sense ni tan sols escoltar l'administració, són instruments excepcionals en el procediment contenciós administratiu i normalment quan es resolen és perquè els jutges aprecien algun indici de que la resolució de fons pot tenir algun defecte. La posició primer del Tribunal Superior de Justícia adoptant les cautelaríssimes i ahir la Fiscalia doncs, sol·licitant el seu manteniment semblen indiciàries del que pot acabar succeint al llarg de les properes hores.
Segons Aguirre, no existeix cap mecanisme per suspendre ni per ajornar les eleccions i els casos basc i gallec són diferents perquè ningú va interposar cap recurs i el consens va ser total.
Gràcies, Jordi Casino, del que decideixin els jutges a les properes hores o dies, abans, en qualsevol cas, d'aquest 8 de febrer, és a dir, en plena campanya, n'estan pendents, òbviament, tots els candidats. Avui a la xarxa hem escoltat Jèssica Albià, que és la cap de cartell dels Comuns. Ella és clarament partidària de fer-les més endavant, però més enllà d'aquesta qüestió, a l'entrevista la candidata d'En Comú Podem ha acusat el PSOE de jugar amb la llibertat dels presos polítics per interessos electoralistes.
Albià, que assegura que els presos polítics han de sortir en llibertat per raons humanitàries, jurídiques i polítiques, i perquè ha de ser raó sine qua non per dialogar sobre la solució del conflicte. Ara bé, segons ella, els socialistes bloquegen els indults i la reforma del delicte de sedició per atraure possibles vots de Ciutadans.
Indults i reforma del Codi Penal, reforma del delicte de sedició. Què ens estem trobant? Doncs que el Partit Socialista continua encallat i no vol moure. A mi no m'agradaria pensar que el Partit Socialista està fent això per interessos electoralistes o que està esperant a que passen les eleccions per no perdre el vot de Ciutadans. O sigui, jo crec que n'hi ha alguns temes amb els quals no es pot jugar i amb la llibertat de les persones i amb un conflicte com el que tenim no es pot jugar en funció dels interessos de partit.
El BIAC creu que Junts per Catalunya és un partit de dretes i sectari que no creu en la taula de diàleg. Sobre propostes, la candidata ha explicat que els comuns volen blindar allò públic, fer una llei de barris verda i un pla de retorn de bates blanques per retenir personal sanitari.
De moment, com dèiem, els preparatius electorals doncs, han de continuar, i de fet continuen. Els ajuntaments treballen per definir i habilitar espais i també per fer els sortejos per les meses electorals. Alguns, com el PICAT, preveuen enguany un nombre importantíssim de suplents per curar-se en salut en casos de positius o bé d'insubmissió. Des del PICAT Ràdio ens omplia Pere Gilar. Pere, bon dia, quan vulguis.
Tot apunta que el temor i la incertesa farà augmentar el nombre de recursos i al·legacions que els ciutadans poden presentar a la Junta Electoral de Zona per evitar formar part d'una mesa electoral. Per aquest motiu i per primera vegada, el nombre de suplents per a cada membre titular s'ha augmentat de 2 a 9 persones, el que suposa, per a una població com el PICAT, que la llista de possibles substituts s'enfili fins a les 250 persones. En parla la responsable dels processos electorals de l'Ajuntament, Anna Gilart.
En processos normals hi ha un percentatge de gent que sempre presenta al·legació, però amb aquestes eleccions és previsible que hi hagi més al·legacions presentades, perquè et pots trobar amb gent que a última hora hi hagi set contacte estret, gent que tinguin una malaltia, que siguin persones vulnerables. La previsió és que hi hagi més excuses davant de la Junta Electoral de Zona.
Des de l'Ajuntament recorden que el paper dels consistoris durant aquests processos és el de sortejar les meses i fer arribar les notificacions als ciutadans. Les apel·lacions, però, s'hauran de presentar a la Junta Electoral de Zona perquè emeti una resolució per a cada cas particular.
Gràcies, Pere Gilard, des d'Emun FM. I d'eleccions ens queda recollir els resultats de l'enquesta del CIS que hem conegut aquest migdia. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el PSC guanyaria els comicis amb una forquilla d'entre 30 i 35 diputats, superant Esquerra, que es mou entre els 31 i els 33. Més detalls amb la Diana Bermejo. Diana, bon dia. Quins són els resultats?
Bon dia, Anna. Segons l'enquesta preelectoral realitzada entre el 2 i el 15 de gener, per tant, després de fer-se pública la candidatura de Salvador Illa, el PSC podria passar dels actuals 17 escons a una forquilla d'entre 30 i 35 diputats, com deies. Molt a prop estaria Esquerra Republicana, que n'obtindria entre 31 i 33, un resultat molt semblant al de les passades eleccions en què va treure 32. Junts per Catalunya aconseguiria entre 20 i 27 escons, lluny dels 34 actuals, i Ciutadans passaria de tenir 36 diputats al Parlament i, per tant, de ser la primera força a ser la quarta amb una forquilla d'entre 13 i 15 escons. En Comú Podem sortiria una mica reforçada dels nous comicis, igual que la CUP, que podria obtenir entre 8 i 11 diputats. Segons l'estimació d'escons del CIS, Vox podria entrar al Parlament i millorar fins i tot els resultats del PP amb una estimació d'entre 6 i 10 diputats. La suma dels partits independentistes es mouria entre 59 i 71 escons i recordem que la majoria al Parlament se situa en els 68 diputats. Barcelona i Tarragona marcacions en què el PSC s'imposaria com a partit més votat, a Lleida guanyaria Esquerra i a Girona hi hauria un frec a frec entre Junts per Catalunya i els republicans.
Gràcies, Diana. És un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El conseller d'Acció Exterior i Participació, condemnat per desobediència pel referèndum de l'1 d'octubre, quan era alcalde de Gramunt.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya inhabilita durant un any Bernat Soler i l'imposa una multa de 17.000 euros. És el primer alcalde condemnat pel referèndum.
Mentrestant, el mateix tribunal ha acceptat les mesures cautelars i manté les eleccions catalanes pel 14 de febrer.
Els magistrats es donen de temps fins al 8 de febrer per resoldre el fons dels recursos. Així, la campanya podria començar sense saber si hi haurà o no votació. Els ajuntaments preparen meses amb molts més suplents.
I Salut, de seguida en parlem, calcula que les UCIs poden arribar als 900 ingressats per Covid en la tercera onada.
Ara mateix hi ha 621 malalts a les unitats de cures intensives, 9 més que ahir. A les últimes hores s'han detectat 4.298 nous casos i s'informa de 69 morts.
Continuem i ho fem ocupant-nos de la pandèmia que continua pressionant els hospitals i especialment les unitats de cures intensives. Avui hi ha 19 malalts més ingressats, gairebé 2.850 en total, i 9 persones més a l'UCI. Són allà 621.
A les últimes hores s'han detectat 4.298 nous casos i s'informa de 69 morts. Mentrestant, però, els indicadors segueixen baixant. El risc de rebrot, la famosa R, fins a l'1,07 i la velocitat de contagi a 664 punts. Ara bé, no passa el mateix amb la incidència a 14 dies, que per poc no arriba als 650 punts. Pel que fa a les vacunes, ja hi ha gairebé 1.650.000 persones que han rebut la primera dosi i 2.500 la segona. I als centres escolars, els darrers 10 dies s'han detectat 4.660 positius de coronavirus. Ara mateix hi ha 2.515 als grups bombolla confinats, 350 més que el darrer balanç. Això són 61.147 persones. Ja hi ha 10 centres totalment tancats.
Unes dades que avui, com cada dijous, han valorat en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Samper, i han fet també previsions. Atenció a la xifra, perquè calculen que aquesta tercera onada arribarà als 900 ingressos per Covid a les UCIs, només per Covid. N'estava pendent la nostra companya Maite Polo. Maite, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Doncs el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha avisat d'un escenari molt dur els propers dies i setmanes que portarà el sistema sanitari, ha dit, al límit. S'assemblarà la situació a la primera onada de la pandèmia que vam viure a la primavera. La diferència ara és que el sistema està preparat, asseguren, per absorbir fins a uns 1.300 malalts i malaltes a les unitats de cures intensives, 900 de Covid i la resta d'altres malalties, però això tindrà una conseqüència. S'hauran de desprogramar operacions, visites i proves complementàries.
Anem a un escenari per part del conjunt dels nostres hospitals, de l'atenció primària i dels centres sociosanitaris molt dur en les properes dies i setmanes. Aquesta onada assistencial que ve com a conseqüència d'una onada epidèmica de contagis no tindrà res a veure amb la segona onada. la nostra atenció serà molt més elevada, serà més alta, s'assemblarà més a la primera.
La nota lleugerament optimista l'ha posat la consellera de Salut, Alba Vergés, quan ha remarcat que està frenant una mica la corba de nous casos diaris, però ha demanat a la població que continuï molt atenta per intentar doblegar l'epidèmia.
Estem notant també en el nostre país una petita millora en la corba epidemiològica, però la pressió hospitalària i la pressió assistencial també a primària és altíssima. No podem baixar la guàrdia, ara menys que mai, i necessitem baixar més els casos i també això repercutirà doncs, a poder baixar ingressos i UCIs que continuaran creixent en els pròxims dies.
En la mateixa roda de premsa, el Departament d'Interior ha advertit d'un seguit d'estafes que estan havent-hi. Són de tres tipus. Ofereixen vacunes a determinats individus a canvi de pagament, o bé mascaretes, guants o equips de protecció, i un cop ha cobrat no entreguen la mercaderia. També hi ha qui truca a centres de primària, a centres socials també, oferint desinfectar l'edifici, cobren per avançat i després no fan el servei. Des de l'inici d'any, des de l'1 de gener, els Mossos d'Esquadra han rebut 37 denúncies.
Gràcies, Maite Polo. Més coses, deixem enrere la pandèmia. Parlem del judici dels atemptats jihadistes de Barcelona i de Cambrils, que encara a la recta final a l'Audiència Nacional Espanyola. Ja sabem que la Fiscalia no ha endurit la seva posició i continuarà sense acusar per assassinat. Per la seva part, les defenses han demanat oficialment, les acusacions particulars, perdó, han demanat oficialment que s'obri una investigació al voltant de l'imam de Ripoll. La nostra experta en tribunals, la Marta Patricio, n'ha estat pendent un dia més. Marta, què ens expliques de la sessió d'avui?
Bon dia, jornada on totes les parts han tramitat les seves conclusions i han exposat si en fan o no modificacions. Un dels moments més destacats de la sessió d'avui ha estat quan l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que exerceix d'acusació dels pares del petit Xavi mort a l'atac de la Rambla, ha demanat oficialment que s'obri una nova investigació sobre l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, considerat el cap de la cèl·lula terrorista. Segons Cuevillas, es manté el dubte de la seva mort a la casa d'Alcanar. A més, insisteix també que l'informe de ADN realitzat al Marroc no és concloent i que no es pot afirmar que les restes trobades siguin de l'imam.
Los datos genéticos que aporta tampoco son suficientes para poder llevar a cabo de forma concluyente, de forma científica o legalmente válida dicha identificación genética. Por todo ello entendemos que no se ha podido establecer, que no se puede establecer de forma cierta la muerte biológica de Abdelaki Essati.
Per altra banda, la Fiscalia manté la seva qualificació i, per tant, les seves peticions de penes inicials. Demana 41 anys de presó per Mohamed Houli i 36 per Adrizu Kabir per pertinença a organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius, així com conspiració per un delicte continuat d'estralls. I pel tercer acusat, Ben Yaza, 8 anys per col·laboració. Finalment, doncs, no ha inclòs cap petició per delicte d'assassinat, tal com demanaven algunes acusacions, doncs no se'ls considera, per tant, autors materials dels atemptats. Dilluns començarà l'exposició dels informes finals. El primer a fer-ho serà el Ministeri Fiscal.
Gràcies, Marta Patricio. Encara a Madrid aquest matí s'han elevat a 4 les víctimes mortals per l'explosió d'un edifici ahir a la tarda al centre de la ciutat. És un sacerdot de 36 anys que va resultar ferit en la deflagració.
Fins al moment ja són 4 les víctimes mortals com a conseqüència de l'explosió que es va produir ahir la tarda. La quarta víctima és un sacerdot de la parròquia de la Verge de la Paloma, ubicada a l'edifici afectat, segons ha informat l'arxidiòcesi de Madrid. L'home ha mort aquesta matinada a l'hospital, on va ser traslladat ferit greu. L'explosió va destrossar part de l'edifici situat al carrer Toledo, al barri de la Latina. A més de les 4 víctimes mortals, 10 persones més han resultat ferides. Fonts del servei d'emergències apunten l'origen del sinistre l'explosió d'una caldera que estava en reparació. Precisament, una de les víctimes és l'electricista que va respondre a la trucada de la parròquia. Un dels sacerdots li va trucar per l'intens olor de gas que va inundar l'edifici parroquial ahir a la tarda abans de l'explosió.
I en crònica cultural, un apunt que ens porta fins al Centre d'Arts Contemporànies de Vic, que enceta una nova temporada d'exposicions coincidint amb el seu desè aniversari. Més detalls amb el nou FM. Natàlia Peix, bon dia, endavant.
L'existència de censura a l'estat espanyol, el retorn de l'extrema dreta i els mètodes de sacrifici de la indústria càrnia són tres de les qüestions que Isaac i la Cuesta posa sobre la taula a Trilogia de la Realitat Oculta, tres treballs del cineasta català que es poden visitar a partir d'avui a l'ACVIC, al Centre d'Arts Contemporànies de Vic. De la trilogia en destaca l'obra interactiva Jo sóc allò prohibit, en què el visitant ha de desxifrar la llau d'imatges que li arriben dins d'una habitació on està sol. Tom Granero és el director de l'ACVIC.
Hi ha una música que ell va demanar a 25 cantautors, entre Pau Riba, en fi, el Rifri, etc., que els diguessin una cançó que no es pogués cantar a Espanya.
El centre obre també temporada amb l'exposició Abstraccions escrites del ceramista Jordi Marcet i Rosa Vilabadal i una nova entrega dels relats fotogràfics amb una imatge de la pandèmia de coronavirus del fotoperiodista Marc Sanyer i un text de l'escriptor Ramon R. L'ACVIC enceta amb aquesta programació el seu desè aniversari. En les properes setmanes ha de sortir el concurs per la gestió i la direcció del centre, una direcció que Tom Granero va assumir de manera provisional a principis de l'any passat.
I tot seguit, esports. Eduard Cabré, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, doncs, que Cornellà i Barça s'enfronten avui a la Copa del Rei de Futbol a partir de les 9 de la nit en partit de setzens de final, que serà partit únic. Els del Baix Llobregat reben els de Koeman sense Messi sancionat, ni De Jong ni Jordi Alba, a qui l'entrenador ha donat descans. I ahir el Real Madrid va caure eliminat en mans de l'Alcoyà de la segona B en perdre a la pròrroga per 2-1. I el partit previst per aquest diumenge entre l'Andorra i l'Espanyol B ha quedat ajornat per un positiu de Covid en l'equip blanc i blau. Parlem de bàsquet perquè l'Espar Girona juga avui a partir de les 5 de la tarda contra l'intractable Ekaterinburg rus en el segon partit de la fase de grups de l'Eurolliga femenina. Des de Girona FM ens informa Andrea López.
Les gironines s'enfronten avui a les actuals campiones d'Europa, l'Ekaterinburg. Són les clares candidates al títol, porten 33 victòries consecutives, entre elles els 3 partits de la bombolla Fontejau i, a més, avui recuperen Brindy Greener, la seva pivot més dominant. Després de la victòria de l'Uni contra el Riga dimarts i la derrota de l'Esquio, la lluita per la segona plaça que donaria accés a quarts és entre les gironines i les italianes. En aquesta línia, Alfred Julbe reconeix que avui tenen la dificultat afegida d'haver de jugar contra l'Esquio només 24 hores després.
Aquest serà un partit molt complicat, molt de nivell en totes les posicions, i una complicació afegida, que és el fet de que en 24 hores, respecte al final d'aquest partit, ens enfrontem a probablement un dels partits més importants de l'Uni Girona dels recents temps.
L'Uni Girona estaria a quarts abans de veure's les cares amb les italianes, guanyant avui a l'Ekaterinburg o bé si l'Esquio suma una derrota contra el Riga.
També en bàsquet, Dani García torna al Baxi Manresa, el base mataroní, que ha jugat cedit la primera part de la temporada al bàsquet Girona, es reincorpora ara a l'equip baixenc. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dijous. 3 minuts, una mica més, i arribarem a 2:45. Fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Mal que yo Això que escoltes és Ràdio Sant Vicenç.
La campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99 per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69 i al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Fiesta blanco y un jersey amarillo.